Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Reprenem la roda política, avui dedicada al 25è Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència envers les Dones, amb tres regidores d'Igualtat i Feminismes del Penedès. Lourdes, en recordes de qui es tracta?
Doncs sí, tenim a la Laia Albiol, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Molt bon dia, Laia.
Bon dia.
Tenim a la Fina Mascaró, regidora i alcaldessa d'Olèrdola. Molt bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
I tenim a la Míriam García, regidora de Feminismes de Santa Oliva. Molt bon dia, Míriam.
Hola, bon dia a totes.
Bé, hem parlat una mica de, en cadascun dels municipis, que és el que ens espera aquest 25 de novembre, aquest dilluns, els actes que es fan. Però jo ara parlava aquí amb la regidora de Santa Oliva, d'un dels temes que a mi realment em preocupen, i molt, no sé si estareu d'acord amb mi i fins a quin punt es pot arribar a fer alguna cosa, és que la violència de gènere, òbviament, no entén ni de races, ni de nacionalitats, ni tampoc d'edats. I aquí és on vull fer-vos la pregunta del milió. Com pot ser que en ple segle XXI, quan teòricament commemorem, fem accions, fem més que mai, els que pugen, els adolescents, cada cop estiguin replicant més aquesta violència de gènere? Laia, començo amb tu.
Mira, és que la veritat és que justament fa 2 minuts parlàvem d'això amb l'Eli. Sembla que ens estiguéssim escoltant.
T'ho juro que és... no, Laia?
Ja, però és que ha sigut el tema que ha sortit i portàvem aquí com 10 minuts parlant sobre això, perquè és que és molt fort que les noves generacions, amb tota la informació de la qual disposen, tinguin un discurs molt més d'odi, no? Cap a, fins i tot a vegades cap a la dona, que estiguem tornant enrere, que estiguin tan... o sigui, estem com en aquesta era, no?, de sobreinformació, que jo personalment a vegades penso que és que les xarxes estan fent molt més mal del que realment creiem, no? Perquè és com que tot ha de ser immediat, que no replantegin, no reflexionin sobre les coses, no? L'extrema dreta també està pujant molt i una de les maneres que té per incidir, per, no?, perquè la gent se'ls escolti, és a través de les xarxes, i preocupa molt que realment creguin que la informació que reben per tots els mitjans de comunicació és certa, no se la qüestionin, i no sé, jo crec que per aquí aniria la cosa una mica, no?, de perquè aquestes noves generacions no es plantegen coses i no van una mica en la línia de tot el que estem treballant per intentar revertir, però és que és molt difícil si no tenim gent implicada i molt conscienciada en aquest tema, no? És que penso, ostres, ho teniu millor que ningú en aquest sentit, perquè teniu molta més informació, moltes més eines, teniu una societat molt més treballada, que ja està molt activa en aquest tema, i és que a vegades, no?, em dóna la sensació de que tornem enrere.
Sí, la veritat és que sí. Fina?
Bé, jo comparteixo el que esteu dient. Però de la teva introducció jo hi afegiria també l'estatus o la situació cultural. Has dit tots els ítems, no? Però
A mi sí, el que... Sí, certa, Fina.
Sí, sí, és que vull dir, quan ho has dit ho he compartit, però he pensat, falta el tema cultural. Jo estic cor sorpresa de veure que dones amb cultura, i no se'm malinterpreti, no voldria ser... ni pedant, ni deixar les persones, doncs, que no han tingut possibilitat d'estudiar de banda, perquè són unes víctimes, com, malauradament, com qualsevol altra. Vull dir que voldria saber-me explicar i no excloure el patiment de ningú. Val? Uh-huh. Però que, a vegades, el sol fet, doncs, no sé, pressuposem, no?, que una dona, doncs, amb una posició, doncs, de social o cultural important, doncs, no hauria d'estar sotmesa, doncs, a aquestes vexacions. És que jo penso que el maltracte, ja podríem parlar d'una vexació, no?, sigui el que sigui, i passa, i això no sé pas com ho podem erradicar. I respecte a si anem endarrere, Doncs jo sí, penso que sí. Penso que sí. No és normal que tinguem, no sé, criatures, tant nois com noies, que els hi sembli bé qualsevol cançó, qualsevol acte, que no li donen importància. Jo no fa molt vam fer una festa en un nucli del municipi i una de les condicions que vaig posar és que el DJ que vingués no posés música sexista. I el jovent no entenia el que estava dient, el que jo estava dient. D'acord, tinc 59 anys, possiblement la diferència generacional amb ells feia que jo o no em sabés explicar o ells que ells no veiessin el que, doncs, malauradament, jo veia, quan dic jo, vària gent dels que parlàvem, no?
Sí, sí.
Aleshores, estan normalitzant cançons, estan normalitzant actituds que nosaltres hem lluitat molts anys perquè no passi. Llavors, no estem creant una societat crítica i amb un pensament ferm. Ho sento, és així de dur. Per tant, torno a la introducció o a quan ens heu fet les preguntes prèvies a la tertúlia, no? Educació, educació i educació. I sentit crític. I si no treballem per aquí, penso que ho tenim mal a manir.
Míriam?
Doncs jo comparteixo totalment el que diuen les meves companyes. O sigui, és brutal. És tanta informació a les xarxes, que és el mètode on es comuniquen el jovent, és desinformació total, perquè, com diu la Fina, falta aquesta part crítica de dir, ostres, això que m'estan dient és veritat, és mentida, per què passa això, no? És com que, bueno, assumeixen ja aquests missatges, els integren i és molt difícil batallar amb certs comentaris que es fan entre ells i que, bueno, que fomenta aquesta violència. La Laia abans ha comentat el documental aquest que es va posar fa ara un temps del Generació Porno 2.0. Bueno, jo soc mare de dos fills adolescents. Quan el vaig veure em vaig esgarrifar, o sigui, vaig posar-me a plorar perquè em vaig sentir... Va pensar que desprotegits estan tots i totes. O sigui, per mi va ser un impacte total. Arran d'aquest documental, els vaig comentar als companys polítics del nostre govern. I, bueno, vam posar sobre la taula, no?, doncs que a l'Ajuntament hi ha molts temes a tractar, però un tema primordial era el jovent. Llavors, per iniciativa meva, em vaig posar en contacte amb la Marina Marroquí, que és la divulgadora, educadora, i que ella mateixa ha patit violència de gènere, que és la que surt al documental del porno, que va ara estar, bueno, marxant per totes les escoles, per, bueno, associacions, entitats, està, bueno, a tope. I nosaltres, doncs, una de les coses que també tenim pensades és poder portar-la a Santa Oliva, als instituts, perquè pugui, bueno, doncs, aquest missatge, no?, de dir, ostres, empatitzeu, no? O sigui, vull dir, no us podeu tractar d'aquesta manera. Tu, el fet de ser una dona, no li pots tractar, no? I tu, com a dona, no pots consentir, no? S'han de posar límits, no? Trencar rols de gènere, estereotips... incideixo molt, les xarxes socials, tenir figures representatives sanes i relacions sanes entre ells i elles, no? És un problema bastant greu que tenim com a societat, també el que diu la Laia, no? L'extrema dreta també està marcant missatges molt, molt en contra de lo que se suposadament, doncs, per erradicar la violència masclista, tenim una lluita... doncs bastant important, que des d'aquí dic que soles no podem, ho hem de fer tots i totes com a societat, i doncs trencar també aquesta masculinitat que n'hi ha, no?, de dir, bueno, anem a veure si podem enfocar-ho d'una altra manera. Aquest tema és bastant important.
No sé què en penseu, Laia, Fina, ara amb el tema... A veure, totes tenim una edat, n'hi ha més joves... unes altres que ja no són tan joves, però us en recordeu quan éreu adolescents I com... És a dir, que l'han passat... A mi m'han passat uns quants anys, ja, eh? Però jo no crec que el tema de... Bueno, primer el tema de porno, que no podíem accedir-hi. Sí, em diuen que la Laia és la més joveneta, em sembla. Doncs aleshores t'agafa més a prop la
duració. Bueno, però sí, també està bé, perquè si podem comparar, no?, de generacions.
Clar, no, tenim un ventall important aquí d'edats. Però jo, per exemple, al porno, i ho comentava amb la Míriam fora de micros, jo podia accedir-hi, i ara a la fina riurà, Canal Plus, Rayado, gràcies, si arribava, o Videoclub. Clar. Jo ara em plantejo, i aquí obro un meló, que potser també ja passem de violència de gènere a altres coses, que també em semblen molt fumudes. Si tu a un nen d'11, 12 anys li permets veure, no li permets, de fet tenen un accés directe a través d'un mòbil. Només cal que posin que tenen 18 anys, no hi ha més control i poden veure pornografia. No comprenen ni el context, ni que teòricament és consentit, ni els rols que han hagut tota la vida, no?, en el món de pornografia. Tenim un problema gros.
És que... bé, puc, si no?
Sí, sí, tant. Laia, sisplau, sí, sí, sí. Faltaria més.
Bueno, amb el que deies, no?, i de la... Quan vam portar una de les mares, que és el documental de Generació Porno, La Lluna, que a part ella és psicòloga i també treballa tot aquest tema, no? I és que és el que deia ella, i és que no és que a partir dels 18 anys tu puguis accedir, és que el porno et ve a buscar a tu. O sigui, tu, són nens que estan jugant amb el mòbil, amb la tablet, o fins i tot potser amb l'ordinador compartit que tenen amb la família, eh? I estan... en un ordinador, jugant a un joc, i els surt un anunci que capta la seva atenció, cliquen en aquest anunci i els deriva a una pàgina, no?, porno. I és que és així, vull dir, és que ja no és ni conscientment vaig a veure porno, sinó és que el porno els ve a buscar a ells, no? Llavors és que, ostres...
Perdona, Laia. No, com no tinc canalla, igual vaig a dir una burrada. Però no sé on es fiquen, perquè jo a les pàgines web que normal miro mai m'ha sortit porno.
Ja, no ho sé.
Ara pregunto i vaig més enllà, eh?
Però suposo que deuen ser... bueno, el que deia la Lluna, no?, era molt a través dels jocs. O sigui, tu entres o et descarregues jocs que ells vulguin jugar... És que jo tampoc no jugo amb el mòbil, llavors no ho sé, però ells es connecten i saps allò que a vegades et surt, no?, com publicitat, o que els fan veure vídeos, no? Doncs són vídeos que tu cliques i potser t'acaba derivant a una pàgina d'aquest tipus, no? I a part és que ells tampoc, jo crec que no arriben a ser conscients d'on estan clicant ni de què és, no? I potser t'apareix de dibuixos animats, tu cliques i t'acaba derivant a una pàgina que vés a saber què és el que hi ha, no? I bueno, a banda d'això també, el que deia la Fina, no?, de que sí que hem d'incidir molt en l'educació, però a vegades és com una mica desolador pensar que tu a l'escola pots fer un gran treball, però després... Els adolescents tenen sempre un mòbil a les mans que segurament se'n van a dormir amb aquest mòbil a les mans i ningú està controlant què passa en aquest mòbil, no? Llavors, per una banda, està clar que ha d'haver una forta educació, però és que per altra banda penso, ostres, és que ha de ser tan difícil trencar amb aquest hàbit que tenen tan instaurat i que no només... O sigui, és que el fan tots, o sigui... Ho fa tothom de l'entorn dels adolescents, no? És estrany la persona que no té mòbil o que no està tot el dia parlant amb els amics per les xarxes socials, no? Llavors, ostres, és que aquest pensament crític, no?, que abans potser es tenia també, perquè tot no era immediat. Tu havies de buscar la informació, tu havies de treballar-te tot el que volies fer, no? Ara és que és tot, o sigui, és tot tan immediat que els hàbits, o sigui, és una cosa d'hàbits que ho trobo com molt desolador, saps?
Clar, aquí... Jo, sí. Ai, perdona, Fina. Clar, no. La següent... permeteu-me un incís. s'hauria de treure els mòbils als joves? Perquè, clar, aquesta és la següent. Perdona, Aifina, tira, que t'he tallat.
No, jo després et contesto això. Bé, no, deixeu-me que faci un apunt una mica anecdòtic, no? Tu abans parlaves de que la teva accés al porno doncs havia començat en el Canal Plus. Jo, que tinc bastanta més edat que vosaltres, per tant, estic a la franja alta, jo veia la tele, començava la televisió en blanc i negre i anaven dos rombos a la sèrie, vull dir, no sé si algú de vosaltres recordeu.
Sí, jo
tinc 59 anys acabats de fer i el meu era, bueno, els dos rombos. El que passa és que, què passa? No és tant, jo penso, com ens arriba, sinó els hàbits han canviat. Abans tots sèiem, no?, a veure la televisió amb la família, amb els pares, els germans o qui fos, i diguem, els pares et deien, ves, dos rombos i a dormir, no? Ara, vosaltres heu posat al manifest el tema del mòbil. Les criatures se'n van a dormir amb el mòbil i no es comparteix. La societat ha canviat a l'hora de rebre la informació. Per tant, des d'aquí s'han de treure els mòbils. Home, jo penso que a certes edats doncs, hauríem de procurar que no tinguessin el mòbil a l'hora d'anar a dormir. És evident que jo amb els meus fills, que en tinc un de 28 i un de 23, no cal que els hi tregui el mòbil, però poder, quan en tenien 8 o 10, com a les xifres que ens van donar l'altre dia amb una xerrada que vaig anar justament a l'escola Rosa Montaner, doncs explicaven que les criatures estan veient... Hi havia una professional que explicava la xerrada aquesta, que malauradament hi van anar poques famílies, però les criatures amb 8 anys hi havia un tant per cent molt alt que havien vist porno. Clar, si aquestes criatures amb 8 anys, si nosaltres no som capaços d'explicar-los què significa, vull dir, amb l'ensurt que pot tenir la família, l'educador, etcètera, etcètera, perquè, bueno, són temes que tots som molt, molt liberals, tots som molt, molt així, però la primera vegada que et toca parlar d'aquest tema, doncs, home, els que tenim fills te'n passes la saliva, no? Perquè jo ho explicava, vaig fer un comentari, vaig dir, tot està molt bé, però jo el primer dia que els meus fills van venir amb la nòvia i van dormir junts, doncs, home, jo era molt oberta, molt liberal, però, home, és allò de, bueno, glup, no? I després no passa res. Què vull dir amb això? Que, ostres, que no és normal que les criatures amb 8 anys vegin porno, perquè després tot es normalitza. I quan una cosa es normalitza i no expliquem que, bueno, que allò, doncs, moltes de les coses que passen allà doncs, passen o no a la intimitat, això no hi entrarem, però que sempre ha de ser consentit. No, i perquè normalment doncs, hi ha un sentit de possessió, i entenguis el que vull dir, sobre la dona, que moltes vegades, doncs, després d'això, doncs, quan ho normalitzen, això, i torno a dir, els acompanyaments de certes cançons, doncs fan que bueno, doncs això, doncs que ho tinguin ja com una cosa interioritzada. No? I respecte al fet de com accedeixen al porno, mira, jo us explico una anècdota que va passar l'any passat o l'altre en una de les escoles. Estaven treballant al Nadal, i van posar en el Google Pare Noel, i el primer que els hi va sortir va ser un Pare Noel, bueno, nu.
Ai.
Que és? No van tenir cap filtre, l'única cosa que portava era la gorra. Vull dir, però això ha explicat per una mestra de l'escola. I fixeu que estem parlant d'una cosa, vull dir, de treball escolar.
Sí.
Què fem? Què fem? No? I després, i amb això sí que contesto la teva pregunta, no? Què era... Com ens arriba? Amb tu no t'arriba, vale? Però perquè tu ja no estàs accedint a certs llocs on ja sigui la intel·ligència artificial, ja sigui per un tema de consum...
Algoritmes,
ja sigui,
no?
Exacte, algoritmes, que el que fan és que tu no ets un potencial client d'aquest tipus de producte.
Clar.
Llavors, bueno, la intel·ligència artificial, els algoritmes, tot això està molt bé per una sèrie de coses, però també per unes altres no ho són. Llavors, a les famílies aquí tenim molta feina amb els nostres fills i filles. I si no ens hi posem i no anem acompanyats de l'escola, que això ho deia la companya fa un moment, no? Deia, a vegades a les escoles es fan molt bona feina, però doncs quan s'arriba a casa, bé sigui perquè no tenim temps de compartir amb els nostres fills i filles, bé sigui perquè que algú de les que tingui fills i ens estigui, o filles ens estigui escoltant, lo normal que passa a les famílies és hola, bona tarda, bona nit, me'n vaig a la meva habitació. I hi ha famílies que, a més, que això és un problema, agafen i els hi porten el sopar a l'habitació o al dinar perquè no surtin. Què pensem que fan els nostres fills i filles a l'habitació? Estudiar tota l'estona? Home, Vull dir,
ni ho fèiem abans, tant, tampoc, eh?
No, el que passa, no, que, el que passa que abans, bueno, no ho fèiem, evidentment que no, però no teníem la informació que tenim ara. I en tot cas, podies tenir, no sé què hi havia aquell moment, l'interview, el penthouse, el no sé quantos, fixeu-vos de quants anys parlo,
vaja,
i prou. Vale? I tota l'estona, en tot cas, veies la mateixa foto. Val?
Sí.
Vull dir, és a dir, hem canviat i jo penso que no... Que no, o sigui, ens falta saber o tenir temps per acompanyar els nostres adolescents, i el, bueno, adolescents i més que adolescents, perquè 8 o 9 anys encara no se n'és d'adolescent. Val? A les nostres criatures a donar aquest pas i a posar-nos bueno, en la tessitura de dir, escolta'm, això és un tema, però les, en condicions normals això no passa, quan tu tinguis relacions que ara no toquen, han de ser consentides, pensa que sempre ha de ser sí, només que hi hagi un, només un dubte, a qui es para. No? Llavors, bueno,
perquè...
Míriam, ens queden dos minuts i mig.
Bueno,
acabarem
acabo
amb
ràpid.
La Míriam.
Acabo ràpid. No, és, doncs, tenim un problema perquè nens i nenes de a partir dels 8, 9, 10 anys són consumidors de porno. Aquí n'hi ha un problema molt greu. Quin tipus de porno consumeixen? Aquí seria un altre meló, o sigui, ja derivat ja al més al jovent, no? Okay. Aquest porno masclista, no? Que tenen un mateix patró i que després ells reflecteixen a les seves relacions sexuals, que aquí no són relacions sanes, no? I clar, això pues, va derivant també a moltes situacions de conflicte entre ells, de normalitzar a lo millor situacions que són masclisme puro i duro i que doncs, això després es trasllada a l'edat adulta i bla, bla, bla. Llavors, clar, hem de, bueno, se'ls ha d'explicar molt bé i han d'entendre també molt bé què és el que pot ser una relació sana i consentida i el que no és, perquè tenen relacions... males relacions entre ells i clar, això també deriva un problema gran.
El tema, jo diria, i aquí les companyes em poden fer memòria, que diria que cada any dic el mateix, que se'n fa curt aquest tema, perquè no és només la violència de gènere, sinó tot allò que comporta. I la veritat és que crec que almenys hem posat una mica de llum en aquesta, doncs, aquesta feinada que encara queda per fi. Laia Albiol, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Fina Mascaró, regidora i alcaldessa d'Olèrdola, i Míriam García, regidora de Feminismes de Santa Oliva. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant el dia d'avui i a continuar lluitant per tal d'evitar aquestes violències de gènere.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una interessantíssima roda política que, com tots els continguts del magazín, podeu recuperar. D'aquí una estoneta estarà disponible ja al podcast de Ràdio Televisió Vilafranca. En qüestió de segons, ens plantem a 11:15, fem una aturada de 5 minuts per actualitzar-nos, saber com avança aquest matí de dimarts a l'Alt i al Baix Penedès, i seguim fent maridatges i reivindicant la gastronomia de temporada amb el Xavi Roig i el David Bernet.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15, ens atem al repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. El nou delegat del govern de la Generalitat al Penedès, Lluís Valls, es reuneix amb el govern de l'Ajuntament d'Olèrdola. Valls feia notar que el govern municipal treballa projectes engrescadors. L'alcaldessa Fina Mascaró exposava que una de les prioritats que té l'actual govern d'Olèrdola és poder fer possible la construcció d'habitatge social a la plana de Moja, en terrenys municipals. Ja es disposa d'un estudi de la Diputació que fonamenta la viabilitat de fer-hi en aquest lloc habitatge assequible. En una reunió urbanística, urbanisme, aquest dimecres es preveu fer arribar aquesta disponibilitat i les condicions que reuneix Olèrdola per convertir-se en un dels municipis on s'impulsi habitatge protegit al país. Mascaró detalla que li han demanat a Lluís Valls que els guiï per saber a quina porta trucar, perquè una obra d'aquesta envergadura necessita de l'acompanyament de la Generalitat. Des del govern municipal d'Olèrdola també s'ha demanat tractar amb el Departament d'Educació, avaluar de nou, sense descartar adaptacions normatives, la possibilitat de cobrir la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys s'afegeix a les activitats que s'organitzen en el marc de la Setmana de la Pedra Seca, que busca donar visibilitat a aquest element patrimonial estretament lligat al territori i contribuir a la seva preservació. El Consell Comarcal coordina les activitats que es duran a terme el 23 de novembre a l'1 de desembre a la comarca, on el diumenge 24 es farà la caminada passejant pel territori i gaudint de la Pedra Seca, a Sant Jaume dels Domenys, amb sortida a les 8 del matí des del bosc de Can Pau. El punt de trobada s'ha fixat en aquest emplaçament, on començarà la caminada a les 8 del matí. Al finalitzar, hi haurà esmorzar gratuït per totes les persones participants que s'hagin inscrit presencialment al punt TIC, ubicat en el primer pis de la Casa de Cultura. Per telèfon al 977-678-529 o per correu electrònic a culturastj@santjaumedelsdomenys.cat fins al dijous 21 de novembre. La desena edició de la cursa de la dona contra el càncer de mama, que va tenir lloc el passat 27 d'octubre a Sant Quintí de Mediona, ha recaptat 3.534 euros en benefici d'Ampert. Aquesta iniciativa s'emmarca dins les accions organitzades per l'Associació de Dones de Sant Quintí. Ampert destinarà aquest import a seguir impulsant el projecte de transport i acompanyament entre els pacients oncològics de l'Alt Penedès. El lliurament del xec s'ha fet aquesta setmana a la Biblioteca Municipal de Sant Quintí amb la presència de representants de DECA i Ampert. El Ball d'en Serrallonga de Vilafranca busca noves incorporacions per formar part de la quadrilla de bandolers de cara a la festa major de l'any vinent. Les persones interessades poden ser homes i dones majors de 18 anys, sense antecedents penals, i que s'han d'adreçar a la convocatòria que tindrà lloc divendres 29 de novembre a les 8 del vespre a l'Escorxador. També el Ball de Nans busca 5 persones per fer ballar els nans la propera festa major de Vilafranca. Les persones interessades han de ser majors de 20 anys i s'han d'adreçar a la convocatòria que tindrà lloc dissabte 30 de novembre a les 8 del vespre a l'Escorxador. Finalment, el Ball de Cotonines de Vilafranca busca 4 persones per incorporar-se i ballar la festa major de l'any que ve. Les persones interessades poden ser homes i dones majors de 18 anys i que s'han d'adreçar a la convocatòria que tindrà lloc dissabte 30 de novembre a 8:45 del vespre a l'Escorxador.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquí al Penedès en xarxa som eclèctics, toquem totes les tecles i de política passem a gastronomia, en una de les seccions que més ens agrada i que més salivera ens provoca. Tenim ja els nostres dos partners. El primer ens espera als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Efectivament, saludem ja al Xavi Roig, el sommelier de Calfero. Xavi, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. Aquí ja comença el fred, però també comencen a arribar doncs, els vins novells, que és temporada de vi novell, que dius, ostres, ara ens agradaria més que fos a l'estiu, perquè són tot productes molt frescos, però al final això, les estacions són com són, i llavors ara ens estem començant a rebre a la botiga doncs, els vins ja d'aquest 2024. O sigui, la barema doncs, principalment entre agost, setembre i alguns octubre, que m'ha fet molta gràcia, que vam rebre doncs, un Carles Andreu de la Conca de Barberà, un un vi negre d'atrapat, que l'etiqueta ens posa que el van collir el 10 d'octubre i el van posar a la venda l'11 de novembre, un mes just, el dia de Sant Martí, que és el dia doncs, de que diuen que mata el porc i enceta el vi, doncs una mica doncs, és aquesta curiositat. I ara també doncs, tenim aquestes curiositats d'aquests vins amb molta fruita, fet ràpidament i pensats per veure ara, una cosa divertida i que una mica, doncs, sempre ha existit el vi novell aquí, però el gran vi novell per excel·lència per tot el món s'ha fet famós el Beaujolais Nouveau, que és el vi el vi francès doncs, de la zona Beaujolais, que és una mica sobre de Lyon, que sempre doncs, el tercer dijous de novembre doncs, arriba a tot el món i es posa a la venda doncs, aquest vi negre de la varietat Gamay, un negre suau, fàcil, per posar quasi a la nevera, i una mica estem amb aquestes setmanes amb aquesta idea de tastar els vins novells. És per veure aquests dies, és un... Hasta, per exemple, també hem rebut un de l'Espel de l'Empordà, que es diu Efímera, perquè és una cosa que entra i surt, diríem, que arriba i se'n va, i llavors doncs, tenim doncs, aquests vins. I de blancs del Penedès també ja en comencem a tenir algun de moscat, que ara és fruita pura, o de Sauvignon Blanc, que són per fruita pura i per disfrutar aquests dies, amb plats senzills. Aquí sí que no ens compliquem, que el David ja avui ens complicarà les coses, ja.
Anem a saludar l'altra meitat d'aquest duet, és el nostre xef de capçalera, que també el tenim a punt, oi, Lourdes?
Doncs sí, molt bon dia, David.
Bon dia. Què tal?
Què tal?
Bé, sí. Dictats a la tardor, una miqueta amb els sí. productes de tardor. Seguim una miqueta amb els bolets aquest any. Avui no en parlarem de bolets, però sí que és veritat que aquest any, després de tants anys de sequera, doncs també s'ha notat que hem pogut gaudir una miqueta del producte de muntanya, en aquest cas, no? I seguim gaudint una miqueta del producte de tardor.
Doncs en parlàvem amb el Xavi i ara, doncs, fent com sempre, a veure quins plats ens has portat avui per tal de manir i de tenir idees i també doncs, per utilitzar aquests plats i aquests productes de temporada.
Sí, doncs mira, començarem una miqueta amb la carbassa, no? I també, doncs, amb una crema de carbassa amb vieides, en aquest cas, no? Per donar-li un toc també de marit, no? Com diu ell, doncs, bueno, ara doncs, començar a venir de gust, no? Una miqueta, doncs, això, començar plats calents, sobretot a la nit, també un punt més lleuger, perquè dintre de res ja ve Nadal, i llavors també ja ens atiparem també de plats contundents, val? Però avui us proposo una miqueta doncs, una crema de carbassa amb vieires. Jo sempre recomano la carbassa, al final hi ha molts tipus de carbassa, però la que és potser més fàcil de cuinar, que és més fàcil de manipular, i que al final, si volem comprar carbassa de proximitat, és normalment aquesta sempre en tenen els pagesos, que és aquesta carbassa de violí, que es diu, que és molt fàcil d'identificar, perquè si la talleu per la meitat té aquesta forma que tindria doncs, un violí, bàsicament. Val? Té molt poca pell, és molt fàcil de tallar, és molt fàcil de pelar, que hi ha carbasses que són molt dures i a l'hora de tallar doncs, són més complicades, però aquesta seria molt fàcil. Val? Llavors, amb aquesta crema el que volem també una miqueta doncs, explicar-vos que amb un mateix producte al final podem fer diferents textures. Val? Una crema de carbassa pot ser molt senzilla, però també la podem, com diu el Xavi, complicar una miqueta i donar-li diferents textures. No és el mateix si la fem per nosaltres, no? Per la família o un altre setmana, però també aquesta crema de carbassa amb vieires la podem fer un dissabte al vespre amb una colla d'amics i també podem quedar molt bé, no? Dependrà una miqueta sempre de la presentació, val? Mm. Aquesta carbassa violí, doncs el que faríem primer és agafar doncs, una carbassa, el primer que faríem és partir-la per la meitat i la primera part doncs, el que faríem és escalivar-la, no? Ficar-la en paper d'alumini. Ho podeu fer doncs, un dia abans, dos dies abans, aprofitar que enceneu el forn aquella nit per fer el que sigui, val? I aprofitar de coure carbasses, coure moniatos, aprofitar sempre que tenim el forn per coure un ingredient, perquè després el podem utilitzar el dia següent o un altre dia, doncs amb una recepta i ja veureu que a vegades diem, no, és que cuinar no tinc temps, no? Si plantegem molts cops el sopar o el dinar, com he de fer el dinar aquell dia, pues potser mentre fas el dinar un dia, aprofita si en fas dos ja, molts cops, no? A vegades és una miqueta l'organització aquesta. Vale, llavors, la deixem allà al forn que vagi escalivant, d'acord? I per l'altra meitat el que farem serà, doncs, el que seria la crema, no? Pelem aquesta carbassa, perquè per la carbassa sí que hem de treure tots la pell per escalivar, no ens cal, i la traurem quan estigui cuita, però per fer la crema sí que la pelem, la tallem a dauet, i llavors com qualsevol crema, no? Començarem primer amb una base de ceba. Si voleu fer meitat ceba, meitat porro, i donarà aquell punt més, no? El porro té aquell punt més aromàtic, això que sofregeixi, doncs, una miqueta. No cal que agafi color, perquè llavors ens canviarà el color de la crema, d'acord? Que sigui transparent, val? Quan estigui una miqueta ja transparent, piquem aquesta carbassa tallada a daus, i també sofregim una miqueta i fiquem un bon raig de vi blanc que redueixi, i d'acord, aquí podeu ficar un brou vegetal o, si no, aigua, no passaria res, d'acord? Això simplement que bulli una miqueta, ho fiquem al punt de sal, al punt també de pebre, d'acord? Pebre blanc, i quan ja està cuit, simplement es tritura, i si ho voleu que es quedi, doncs, una miqueta més fineta o això, a vegades es passa per un colador xinès i ja està, d'acord? I al final, quan ja la teniu ja, doncs, passada, el que es diu crema de... sempre es diuen cremes de verdures, perquè al final sempre fiquem aquest rajolinet de crema de llet, val? O de llet, també podríem ficar, eh? No hi hauria. El que li donarà és un punt de cremositat, d'acord? I, bueno, també aquest punt més de textura cremosa que dius, que té el làctic en aquest sentit, no? Es quedarà una crema de carbassa, doncs, bastant taronja, no? El que volem és això, també mengem per la vista, també volem colors vius als plats una miqueta, no? Per altra banda, també, el que dèiem, la carbassa, una altra textura que podem fer, doncs, és agafar làmines, ens reservem uns dauet, tallem làmines molt finetes i les fregim com si fessin xips, d'acord? Les reservem i ja tindrem, doncs, també per muntar una miqueta aquesta crema de carbassa. Pel que fa a les vieires, val? Es pot fer amb vieires, es pot fer amb sardines, val? Que també seria una versió, no?, del mateix tipus de marisc, un cosí germà més petit, més econòmic, val? Que també es podria fer amb llagostins, amb gambes, el que vulgueu, tot pelat, perquè una crema al final ha de ser una cosa que càpiga primer amb una cullera, després que et càpiga la boca, no? I important. Aquí no hi ha... No, hem de... Que no, important. Si les vieires són d'aquelles molt maques, doncs les podem partir. Val? Les vieires simplement, si les netegen, les comprem netes, és simplement marcar la planxa, val? Amb una miqueta de sal, el tall volta, lo justet, d'acord? I ja està, això també ho reservem. Llavors, aquí muntem una miqueta aquesta crema de carbassa, val? Fiquem la crema de carbassa, val? Agafem aquesta carbassa escalivada i simplement també, doncs, la tallem amb una cullera, traiem cullera de cafè, traiem com a trosset, val? Ho fiquem per sobre, ja tindrem una altra textura de carbassa, i fiquem aquestes xips de carbassa que li donarà aquest toc cruixent també mentre mengem, val? Si podeu comprar unes pipes de carbassa ja seria fantàstic, són aquestes verdoses, val? Amb el mateix oli que hem fregit les xips, fregim aquestes pipes i veureu que s'inflen i queden molt, molt maques. També ho afegim amb aquesta crema i finalment doncs, fiquem aquestes, no, aquest trosset de vieira marcades a la planxa, un bon raig d'oli novell, si pot ser sense filtrar, ja que parlem de vins novells, també d'oli sense filtrar, no, del primer raig, i ja tenim aquí una crema de carbassa amb vieira, que si la voleu fer entre setmana no cal les textures, però si la voleu fer per cada bé, doncs, també podeu incloure aquestes textures d'escalivada, de cruixent, amb aquesta crema.
Déu-n'hi-do, Xavi.
Sí, sí. Aquí, clar, la combinació, clar, la meva idea era buscar, doncs, com que sempre amb les cremes a mi m'agrada, doncs, vins, bueno, sempre vins blancs i que tenen un punt d'alcohol, que tenen un punt de... Perquè com que hi ha bastant de líquid, diríem, amb la crema, doncs et redueix una mica, i llavors vins bastant madurs. I llavors el que passa que, clar, posar-me aquestes vieires, que també són fresques, hem hagut d'haver un punt àcid per ressaltar-te el gust, i llavors me n'he anat a prop vostre, eh? Avui estic amb un celler de Llorenç del Penedès. Avui ens anem cap al Baix Penedès, aquí, amb els de la Pical, que és el Martí Giral i el Sergi Sevillano, dos nois doncs, que estan pues, recuperant o que estan pues, buscant fer vins pues, amb molta identitat. I llavors he portat doncs, el Camp del Ganivet, que és una malvasia de Sitges. També perquè aquesta setmana és la setmana, o la setmana passada doncs, va haver molts actes al voltant de la malvasia de Sitges, a Sitges. I llavors és una varietat que té aroma, té aromes de fruita. Pot recordar com a vegades, i sobretot aquest recorda a productes dolços, com una mica la carbassa, i en boca té una acidesa i normalment té un punt de calidesa, que també doncs, amb un producte, doncs, amb una sopa, amb una crema, doncs també hi va bé. Llavors aquí doncs, és aquest Camp del Ganivet, tot i que és un 2023 i que només fa 11 graus, ens trobem que té acidesa, té volum de boca, té untuositat i ens lliga molt bé doncs, amb aquesta crema i amb les vieires que ens l'acidesa que tens ressalta doncs, el gust.
Doncs anem a buscar aquest segon plat.
Mira, segon plat, doncs parlarem una miqueta de la bròtola, no? La bròtola és un peix blanc, val? Molt semblant al lluç, però el que molts cops ens centrem en això, no? Amb el lluç, no? Consumir lluç, i a vegades potser estem pagant una miqueta més car perquè no els coneixem altres peixos, o acabem comprant lluç, que no és d'aquí, perquè potser ara no n'hi ha tant, val? I una bona opció doncs, són les bròtoles de roca, que és amb d'aspecte, doncs, és una cara blanca com el lluç, i, bueno, la cara... I sí que de cara és diferent l'aspecte, però que amb la peixateria ho podreu veure que té una llengua molt més ampla i que, bueno, té una cara curiosa, no?, aquesta bròtola, però la peixateria, si ho demaneu, doncs també us guiaran, no? Com la farem, aquesta bròtola? Mira, la farem doncs, gratinada una miqueta amb aioli, però li donarem aquest toc de temporada del codony, no?, del codony fresc, d'acord? Que ara, doncs, temporada, el mes passat vam parlar, no?, amb dos de Sant Atatem de codonys, ara és època de fer codonyat, però també és època de fer, per exemple, aquest aioli de codony, val?, que és molt típic més a les comarques, no?, de gironines, però que jo sempre reivindico com una, bueno, per algo molt, bueno, un aioli molt diferent, no? I farem una base d'espinac, d'acord? D'espinacs a la catalana, ara amb la tardor, doncs ja comença a haver espinacs de proximitat, aquelles fulles verdes, tendres, que també doncs, el que podem fer saltejar i que tampoc no ens portarà massa temps, no? Què farem primer? Bueno, podem preparar aquests espinacs, val?, a la catalana, que simplement al final és agafar aquests espinacs, que són més tendres, que no cal bullir-los, d'acord? I sempre l'espinac el que hem de fer és rentar-lo dos o tres vegades, perquè pot ser que tingui sorra, val? Un cop ja el tenim rentat, simplement és agafar una paella doncs, una miqueta gran, perquè és com els espinacs els que té que ocupa molt de volum, però després el que queda és menys, no? Llavors, una paella gran o a vegades simplement si tenim una olla més alta, val? Que també sentia adherent, doncs també ens pot servir per això, perquè ens càpiga una miqueta tot l'espinac d'entrada i després com que queda reduït, doncs, bueno, no passa res, no? Simplement, doncs, això, aquest espinac, val? Es fica oli, es fica un foc ja una mica calent, es tira aquest espinac i es salteja, val? Quan diem a la catalana, al final és molt clar, és ficar i pinyons i unes panses una miqueta remullades prèviament. Els pinyons torrats, a mi m'agrada més torrat, hi ha gent que li agrada més això, hi ha gent que el torrarà primer una miqueta amb l'oli, val? Això una miqueta al gust, sal pebrat, d'acord? I que salti dos minutets més, que agafi aquest gustet i ja està, val? Això seria uns espinacs molt ràpids. Després, també us agrada ficar un toc de ceba, doncs abans de ficar a l'espinac, us piquem una miqueta ceba tallada amb juliana i ja està. I una versió que podríeu fer ara diferent de pinyons i de panses, sinó fer-ho amb castanyes també. Encara hi ha algunes castanyes, pues, amb castanyes torrades, val? Les agafem, les pelem, val? Li traiem la pell i les esmicolem i les fiquem amb aquests espinacs. No? I fem una miqueta també, al final no deixa de ser una altra fruita seca, una fruita seca que trobem aquí també i que bueno, podem aprofitar ara per afegir aquestes castanyes i donar-li aquest toc diferent. La bròtola, val? La bròtola li demanarem simplement a la peixateria, pues, que, o com ens agradi més, o la podem fer a diguéssim, treballar rodanja, val? Però unes rodanxes tampoc no molt dobles, perquè simplement ho farem a la planxa, o si no, en filet. També, si no voleu trobar l'espina al mig, pues, també podeu demanar que es faci en filet. Val? Això ho marcarem a la planxa, val? I per fer aquest alioli que ficarem a sobre, molt fàcil, heu de comprar codony fresc, val? No es fa amb codonyà, sobretot, codony fresc, la fruita, val? Mm-hmm. És de les poques fruites que no es pot menjar amb cru, sinó l'haurem de bullir, quan estigui tova, que es clavi el ganivet, la traieu, la peleu, traieu doncs, un parell de grills, diguéssim, com si fossin, no? Un quart, diguéssim, del codony, que és una fruita bastant gran, la talleu amb trosset, la fiqueu en un batbatador, fiqueu una miqueta, un all, vale? Tallat per la meitat, traient-lo del germinat de dins i comencem a fer una miqueta l'alioli. Fiquem un rovell d'ou, si voleu, per també ens anirà molt bé per gratinar, val? Un puntet de sal i anem afegint l'oli. Aneu muntant aquest alioli. Aquest alioli, per als que us talla normalment, o si costa a vegades que no això, no patiu, perquè el que farà aquesta fruita també és lligar molt bé aquest alioli. Anirem muntant. Ha de quedar un alioli espès, lògicament, perquè hem ficat una fruita. I anirem lligant. Un cop el tenim lligat com la textura de l'alioli, simplement doncs, ficarem per sobre d'aquest peix i el ficarem a gratinar. Emplatem els espinacs a la catalana baix, la bròtola gratinada amb aquest alioli i ja teniu també un sopar de tardor ben diferent.
Xavi, sorprèn-nos amb el maridatge.
Doncs aquí també anem per vi blanc. Avui no he portat bombolles, eh? Avui és que a la tardor anem cap a coses una mica més... Bueno, no tan festives, no tan fresques, diríem. Llavors, he portat una novetat del celler, doncs, Mulet Viticultors. Dic celler, però està al viver de celleristes de Vilafranca, que és aquest espai de... Jo dic coworking, diríem, entre pagesos que poden elaborar els seus vins. I ells, les seves vinyes, doncs, estan a la Torreta, que és abans, bueno, està tocant a les Cabanyes, bueno, i és la família, doncs, Mulet Artís, que llavors, i la nova generació, el Ferran, doncs, ha començat, doncs, ja porta un temps fent vins a la Masia i ara ja, doncs, ho té amb el celler de viveristes. I presento, sempre estem amb xarel·los monovarietals, doncs aquí és un macabeu monovarietal. Un macabeu amb maduresa, que és fa 13 graus i mig, o sigui que ja el va acollir, bueno, és que també el 2023 va ser un any, doncs, que càlid i que va fer que les baremes doncs, s'escurcessin i hi hagués gran concentració de sucre. I llavors, doncs, clar, aquí també estem doncs, amb uns espinacs que té doncs, la seva consistència, aquest punt vegetal, però per això no he anat amb un xarel·lo, que a vegades és més vegetal, i he anat amb aquest macabeu que no té aquestes notes vegetals. I també la seva potència... han fet una mica de maceració prefermentativa que et dona doncs, notes una mica doncs, ja més de la pell, una mica més de concentració i treball doncs, amb una mica sulfurós però molt poc i amb llevats indígenes que també et dona doncs, aquest punt rústic una mica un punt de cremositat també que amb l'allioli i la crema que ens porta doncs, també ens aniria molt bé. Doncs estem parlant del... Bueno, i justament avui doncs, aquí l'estem... Avui he portat una ampolla i l'estem tastant aquí de bon dematí ja, a la ràdio Sant Sadurní doncs estem avui l'Eli i jo amb la copeta aquí disfrutant d'aquest vi que està pues, molt, molt bo, que és un macabeu 2023 de Mulet Viticultors de la vinya de l'Hort de la Torreta dels Bous, amb D.O. Penedès.
David, hauràs de volar. Ens queden 3 minuts.
Sí. Pues mira, farem uns pastissets tipus, perquè tingueu en ment com aquesta tortosa, no? Que ja són com a cresta, val? Farcits de moniato, val? Però en aquest cas una confitura de moniato. El moniato, sempre, doncs, igual que la carbassa, l'embolicarem amb alumini, la farem al caliu. Val? Un cop estigui freda, doncs, simplement agafem 400 grams de moniato ja cuit i pelat, fiquem 200 grams de sucre, una miqueta de canya ja en pols, un rajolinet d'aigua, ho portem al foc i anem remenant fins a fer una confitura. El pastisset, val? Recepta una miqueta, no? La part líquida, 125 ml d'oli, un ou, 25 ml de fenit, 60 mil·lilitres de moscatell, val? I anem afegint amb el túrmix de barrejant 300 grams de farina. Val? Això anem barrejant i quan veiem que ja podem fer una bola, la passem en un bol, la treballem amb una miqueta en un bol i fem boles de 40 grams. Les passem per un porró, les aplanem, amb un aro tallem una rodona i al mig que ficarem aquesta confitura de moniato ja freda, la tancarem com si féssim una cresta, amb una forquilla la tanquem i en aquest cas la courem al forn 30 minuts, d'acord? A un 180, a un 120 graus, 150 graus, val? O veieu que estigui ja agafi una miqueta de color, la traieu amb una miqueta de sucre i una miqueta d'anís perquè s'enganxi, afegim quan encara estigui calent aquest sucre, la rebossem i ja tenim aquests pastissets de moniato, val? No? A l'estil d'aquí del sud de Tarragona.
I Xavi, aquest maridatge a l'esprint.
Doncs una malvasia de Sitges de l'Hospital de Sitges, de Sant Joan Baptista, doncs un vi clàssic de tota la vida i que doncs, també és un plat clàssic, doncs anem amb un vi clàssic i avui hem fet doncs, al Baix Penedès Garraf, que han fet un trio.
Territori.
I la volta al Penedès.
Doncs quina salivera, amb aquesta proposta final, aquests postres, aquests pastissets, aquestes crestes de confitura de moniato regades amb malvasia. Us hem fet córrer molt i al final, mira, encara teníem aquí una mica de temps per explayar-nos. Xavi, no sé si vols dir alguna coseta més.
No, home, que és anar, doncs, a vins de tardor, sempre els vins dolços és una cosa que entra molt bé i és l'època. Tot i que al començament he parlat de vins novells, com buscant la fruita i tot, però ara al final de tardor aquests vins dolços, vins sobremadurats, doncs és el que realment gaudim i per això doncs, avui doncs, he portat aquest vi doncs, que s'ha mantingut amb el temps i gràcies a elaborar-se aquest vi dolç a l'Hospital de Sitges, doncs ara doncs, hi ha molta gent que està plantant malvasia de Sitges i és una de les varietats que s'està reivindicant més com a varietat autòctona al Penedès i superinteressant per fer vins blancs amb acidesa i complexitat.
Mil gràcies, una setmana més per acompanyar-nos. Xavi Roig, David Bernet, cuideu-vos i que vagi bé. Fins la propera.
La propera. Sí.
Penedès en xarxa,